Sant Cugat a fons, el magazín.
Tres minuts per sobre de dos quarts d'onze del matí, avui a l'entrevista del dia. Volem parlar sobre un informe de l'Agència Internacional d'Oxfam que es va fer públic a principis d'octubre d'aquest any i que ens indicava que els fenòmens meteorològics extrems, com ara sequeres, inundacions o onades de calor, podrien produir increment dels preus dels aliments en un sol any, comparable al que registra habitualment en dues dècades. I per fer-ho ens acompanya avui a aquesta hora de l'estudi Ton Marimon, el coordinador del comitè d'Intermón Oxfam a Sant Cugat. Molt bon dia, Ton.
Hola, molt bon dia.
Ara em rectificaves, Ton, he dit octubre, parlem de setembre, eh?
Sí.
Jo vull córrer massa, encara no som al mes d'octubre.
Falta poc, però encara no hi som.
Refresquem una mica la memòria. Dèiem que aquest informe de l'Agència Internacional d'Oxfam a nivell de l'estat espanyol ens aporta una terrible realitat que cada dia és més dramàtica. Estem parlant que es podrien incrementar els preus dels aliments en un sol any comparable al que habitualment es fan dues dècades. I sí, això, per tant, fa que lliguem canvi climàtic amb preu dels aliments.
Sí, exactament. Aviam, hi ha un fet que és inqüestionable, que és el tema de la incidència del canvi climàtic en els preus dels aliments, més que amb els preus, sí, per la producció que això està comportant. Per exemple, aquest any mateix s'estem trobant que països tan importants, diguem-ne, que sembla que no tindrien que tenir cap problema d'aquest tipus, com és Estats Units, està tenint una gran sequera, amb la qual tota la producció, sobretot de blat de moro, d'aquell país, doncs ha baixat molt, amb la qual, doncs, per tant, la producció a nivell mundial de blat de moro és inferior i, per tant, els preus estan pujant molt. Què passa? Doncs que, bueno, Estats Units, blat de moro s'utilitza, però, bueno, no diré com un aliment bàsic, sinó com un aliment més. En canvi, altres grans països subdesenvolupats, el blat de moro i l'arròs o el mill, etc., són productes de primera necessitat, amb la qual vol dir que gent que ja havien de destinar entre un 60 i un 75% dels seus petits ingressos a l'alimentació, això ja se'ls fa completament inviable.
I això torna als informes, les projeccions que realitzen sobre els efectes del canvi climàtic, al vostre entendre, subestimen aquestes previsions perquè no tenen en compte els fenòmens meteorològics?
Bueno, aviam, hi tenen en compte, sobretot perquè clar, quan entrem a sobre amb els desastres, diguem-ne, meteorològics que s'estan produint, això encara fa, diguem-ne, fa d'efecte multiplicador en aquesta bueno, no és que sempre sigui sequera, per exemple, en el cas del Níger ara ha sigut inundacions, sinó són fenòmens que comporten que indirectament hi hagi un gran increment en els preus dels productes.
Ara deies que al Níger hi ha hagut inundacions, però la majoria de casos es produirien per sequeres?
Sí, sí, sí. Aviam, el gran problema és una mica el que deia el Raimon abans, que aquest país no plou al gust de tothom, i quan plou malament, doncs allà passa també bastant. És a dir, al Níger s'ha passat tot un temps d'una gran sequera, i llavors què ha passat? Que quan ha vingut les grans pluges, això han destruït el poc que hi havia. Perquè, esclar, vull dir, estar les lleres dels rius i tots els camps completament secs, això ha comportat doncs, que, bueno, que el riu corri molt més, vull dir, clar, com que no hi ha ni la mínima vegetació que ho freni, i això ha comportat unes grans inundacions.
Nosaltres des d'aquí, Esclaton, seguim el temps que passa a casa nostra, però a vegades, si l'estiu és calorós, si és plujós, als països on actua Intermón Oxfam no en tenim tanta informació. Com han estat aquest estiu o aquest darrer estiu?
Aquest darrer estiu, aviam, per una part hi ha hagut unes zones del Sahel que ha plogut alguna cosa, amb la qual vull dir, s'ha mínimament reduït la greu sequera que hi havia, però ni remotament suficient com per dir, bueno, ja tenim les collites salvades, sinó que és això, que estan, vull dir, molt en el llindar, diguem-ne, ja quasi per sota de la normalitat. Però, esclar, vull dir, aviam, hi ha uns fets estructurals que són que mentre els països del nord, siguem dient, utilitzant aquesta terminologia, no s'inverteixi en els països subdesenvolupats en el tema de la producció agrícola, es afavoreixi el petit agricultor, es afavoreixi els conreus de ramaderia que hi ha, doncs mentre no s'inverteixi una mica en allà, diu, seguirem independentment, completament seguint amb això, perquè estem pendents sempre de la climatologia i és massa excessiu la dependència de la climatologia.
Seguint en aquest aspecte de la meteorologia, precisament manca de pluja és el que hi ha hagut al Sahel Maurità, i allà sí que es troben en risc ara mateix, podríem dir, d'inseguretat alimentària.
Totalment, totalment, vull dir, és tota una zona, bueno, comprem del Sahel, la gent, si no sabeu, diguem de tot el que seria la part sud del Sahara, des de Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigèria, Níger, tots aquests països que, bueno, que ja de per si estan vivint una situació, diguem-ne, de pobresa, doncs esclar, vull dir, quan, en el cas que hi ha hagut fins ara, doncs no plou, doncs hi ha la sequera, i en altres casos, doncs, bueno, si el cas que ha hagut en el Níger, les grans pluges. Per exemple, què passa? Que el petit camperol que tenia dos cabres o tenia una mica de, diguem-ne, de cabres per fer el conreu, bueno, abans podia transformar aquestes cabres, per dir-ho així, o vendre-les per obtenir aliments. Però, per exemple, ara farà un mica més d'un any, el juny de 2011, per una cabra li podien arribar a donar 267 quilos de mill. En canvi, ara, hores d'ara, o sigui, aquest any, no arriba a 126 quilos. És dir, que és clar, el que abans un petit pagès, un petit camperol que tenia una cabra, obtenia una quantitat de mill, ara en té, per la mateixa cabra li donen la meitat. El que vol dir, doncs, que és clar, que si abans ja era poc, ara és la meitat de poc.
Perquè no hi ha d'on extreure el mill?
Perdona?
Perquè no hi ha, dic, d'on extreure el mill?
No, perquè no hi ha d'on extreure i és que llavors, vull dir, és bueno, forma part de l'augment de preu, és dir, que aviam, tens un producte que és la cabra i tens un altre producte que és el mill. En el moment que la cabra segueix valent X i el mill ha pujat el doble, doncs, esclar, et dona la meitat de producte, la meitat de quilos, en aquest cas.
Del canvi climàtic, Ton Marimon, se n'ha estat parlant els darrers anys, en sentíem molt a parlar, ara potser la cosa s'ha suavitzat, però està avançant encara a velocitats vertiginoses?
Sí, està avançant i tots més o menys anem sentint, doncs, el problema que ja està actualment, vull dir, això ho llegim cada dos per tres, vull dir, en els diaris i ho sentim en els mitjans de comunicació, el tema de l'Àrtic, doncs, que s'està fonent molt més ràpidament de lo que això s'esperava o les previsions que es tenien. Les previsions que hi ha d'aquí a l'any 2030 són bastant, diguem-ne, una mica, sense voler ser catastrofistes, una mica esgarrifoses, en el sentit de que els canvis poden ser molt importants. I a part dels canvis importants, és clar, què comporta això? Doncs que abans, i això ho estem veient a casa nostra, vull dir, tu has dit abans, més a petita escala, doncs imagina tu a països en els quals les situacions de fred o de temperatura o d'èpoques de pluja i èpoques de sequera són molt més marcades, en el moment que això es desplaça completament, doncs això ens estem trobant. Ara aquests dies mateix hem vist, el que era ahir, sortia la zona de l'Índia, els monsons que també que estan fent grans desastres, perquè és això, vull dir, bueno, no plou quan toca, amb la qual cosa, per dir-ho, clar, vull dir, aviam, no és que sigui un rellotge i toqui avui o toqui demà, però, bueno, sí que hi ha unes èpoques que normalment eren de pluges, unes èpoques que en sequera, amb la qual cosa el camperol podia, bueno, com ho feien aquí, doncs, sembrar un temps, segar un altre, etc. Però, clar, en el moment que això, la climatologia li canvia, doncs resulta que el millor quan ha de segar és quan plou, llavors li destrossa la collita, etc.
Per tant, estem parlant que cap continent se n'escapa, Ton. No sé si seguiu també, com deies ara, el desgel de l'Àrtic des d'Intermon Oxfam.
Sí, aviam, el seguim com una preocupació més.
Informativa.
Dir, informativa. No ho seguim des del punt de vista molt més aprofundida. Ho entenem com a un element més de la incidència que té el canvi climàtic.
Perquè, de fet, es parlava aquest estiu, precisament en aquesta zona, que es podia arribar a mínims rècords, que es podia produir una obertura del pas que uneix Canadà i Alaska i també la ruta que separa Europa i Sibèria. Sí. I, de fet, la solució de tot plegat, en bona part, o si no en tota, està a les nostres mans, Ton, a les mans de les persones. S'han de seguir fent campanyes, per tant, per sensibilitzar. Darrerament hem vist a la televisió el campió de curses d'Europa, el Kilian Jornet, fent una fotografia despullat en una de les glaceres del Mont Blanc, que no sé si la gent va acabar d'interpretar que era pel canvi climàtic, però s'ha de dir que és així, que l'objectiu era fer consciència.
Sí. Aviam, tots coneixem més o menys directament el Kilian Jornet, és una persona que ha viscut i viu per la natura, vull dir, que aviam, el que ell fa, vull dir, les curses, vull dir, sempre hi porta la seva component solidària, a la qual ell el que vol és precisament denunciar això, vull dir, ell com a una gran amant de la natura, tot el que vol és que els que, ja, potser no hi vivim tan directament o no l'estimem, ja, tots l'estimem, no? Però, vull dir, no sabem veure una mica més cap allà, més enllà de les incidències que pot ter, que tinguem molta consciència d'això. És a dir, hi ha petits gestos, vull dir, des del tema de l'utilització del vehicle, el tema del reciclatge dels productes, o el tema de per què mengem. És a dir, és molt diferent menjar una poma produïda aquí, als horts, no sé, ja no dic que Sant Cugat, però ni que sigui doncs de Lleida, que agafar i comprar una poma que ens ve de Sud-àfrica o que es ve de Sud-amèrica. La poma pot ser bona en una època diferent de la que estem acostumats a prendre les pomes, els préssecs o els maduixots. Però, què passa? Que clar, que per portar tots aquests productes aquí, parlo de la fruita com una cosa fresca i tal, què passa? Doncs que això comporta uns grans moviments de, ja sigui de barcos, d'avions, etc, que això, doncs, lògicament estan comportant una gran contaminació de l'atmosfera. Per tant, un petit gest que tots podem fer i que costa molt poc, inclús a vegades, és apostar per els aliments de proximitat, amb la qual d'entrada estem afavorint el pagès proper, evitem que les zones d'agricultura i de ramaderia que tenim a prop de casa nostra desapareixin, i a part estem fent un bé a nivell mundial de quan estem reduint, pel fet aquest del transport, la contaminació atmosfèrica.
No deixem de banda les campanyes, Ton, que teniu des d'Intermon Oxfam. Teniu la campanya Connectant Mons, que passa ja per la seva desena edició. No sé si Sant Cugat arribarà finalment, si podem parlar que algun centre de la ciutat s'hi apunta. Recordem que és una campanya que pretén fer reflexionar sobre el consum responsable.
Sí, aviam, Connectant Mons és, en realitat, és un leitmotiv o el nom en el qual nosaltres, qualsevol de les campanyes que Oxfam Internacional o Intermon Oxfam estem fent aquí a nivell mundial, adrecem als joves, és a dir, dels instituts, sobretot dels últims curs d'instituts.
Entre 6 i 17 anys.
Exactament. Aleshores, el que pretenem en aquest és que ells siguin, es conscienciïn amb aquesta campanya. En aquest cas, la campanya que estem fent, que ja portem des de l'any passat, i que la idea és que duri durant 4 anys, que la campanya Creix de Justícia Alimentària, el que volem és que, precisament des d'aquestes edats ja molt de joves, conscienciïn i comportin un intercanvi, perquè això, vull dir, lògicament es fa aquí a Catalunya, es fa a Espanya, es fa a molts altres països, i que llavors, com que, bueno, via digitalment, però després també, en alguns casos també es fa via presencial, hi hagi un intercanvi d'opinions, un intercanvi de punts de vista entre joves de diferents països, amb la qual creiem que això es pot enriquir. Llavors, aquest any, ara aquí, el que tu em deies, estem ja segurament, perquè l'any passat ja va fer alguna de les activitats amb l'Institut de Leonardo da Vinci, ara estem mirant aviam si aquest any també poden fer de cara, doncs, que, bueno, que els jovent, i si des d'aquí hi ha alguna altra escola que s'hi anima, doncs amb molt de gust, vull dir, els facilitarem tot tipus d'informació, material, etc.
Dius que ja van fer algun tipus d'activitats, per tant n'oferiu més d'una? Com es treballa aquesta campanya amb les escoles?
No, aviam, a les escoles el que se'ls dona és, diguem-ne, uns materials per treballar. En aquest cas, per exemple, si estem parlant de la campanya Creix, de Justícia Alimentària, doncs els hi donem una sèrie d'elements, en la qual, lògicament, primer treballem amb el professorat, de cara a que ells conscienciïn i, aviam, amb una llibertat molt àmplia, que ells creguin com poden transmetre aquestes idees bàsiques de la campanya en els seus alumnes. Perquè llavors ells la treballin, i a partir d'aquí l'altre que els donem és elements, un moment donat, doncs, d'informació d'informes, informació de, bueno, a vegades doncs de PowerPoints, elements que els facilitin amb ells el transmetre en els alumnes aquesta informació, però amb una gran llibertat perquè ells la puguin desenvolupar. I precisament el que pretenem és que amb aquesta interconnexió, interrelació que hi ha en diferents escoles de diferents països, bueno, es pugui veure, ostres tu, aquí aquests els han fet això, mira, no hi havíem pensat, doncs, aviam, per què no ho aviam, com ho podem incorporar nosaltres a la nostra activitat diària, aquestes coses?
Funciona bé al nostre país la campanya? Perquè, com dèiem, es fan diferents països.
Sí, sí,
té bona
sí.
resposta en general als col·legis i instituts.
En aquest moment, bueno, la vam obrir ara a principi d'aquest mes. La idea és que fins al mes de gener, vull dir, les escoles s'hi puguin anar apuntant. I bé, no tinc les últimes dades, però crec que sí que hi ha bastantes escoles i instituts que s'hi han apuntat ja.
Perfecte, Ton. Pendents, per tant, de l'Institut Leonardo da Vinci a la nostra ciutat, que a hores d'ara és l'únic amb qui heu mantingut converses.
Sí, sí, més que res, perquè bueno, una de les mestres és voluntària del nostre comitè i és ella la que està portant, i és ella la que porta un grup de joves. Nosaltres ja tenim en el nostre comitè un grup molt, bueno, molt maco de joves que estan treballant i que, vull dir, lògicament, alguns estan a instituts, altres estan ja a la universitat, i, bueno, joves amb idees, amb ganes de treballar i amb projectes, i, per tant, doncs, bueno, nosaltres els apoyem amb tot, i, bueno, com qualsevol persona que vingui al nostre comitè, o que no vingui al nostre comitè, però que estigui preocupada per aquests temes, doncs nosaltres té sempre el nostre suport.
Doncs fins aquí, Ton Marimon, perquè se'ns ha acabat el temps ja, ho hem de deixar. T'agraïm molt la teva presència al programa, tots just som a inicis de temporada, per tant esperem tenir-te per aquí més vegades al llarg de la temporada, que com dèiem tots just acabem de començar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ton Marimon és el coordinador, recordem-ho, del comitè d'Intermón Oxfam a Sant Cugat, que avui ens ha vingut a parlar d'aquesta problemàtica del canvi climàtic lligada amb el preu dels aliments, i també hem aprofitat per tractar aquesta campanya sobre consum responsable que des d'Intermón Oxfam a nivell estatal es porta als instituts i col·legis. Ton, moltíssimes gràcies. No sé si volies afegir alguna cosa més, si he tallat.
No, per donar gràcies a vosaltres i que, com sempre dic, estic a la vostra disposició perquè aviam... Una part de la nostra feina és transmetre i que la ciutadania sigui conscient de la problemàtica aquesta que hi ha. Vull dir que, lògicament, tenim problemes molt propers. Al costat de casa nostra sempre tenim problemes, però, bueno, això no ens ha de fer oblidar els altres problemes. I, per exemple, a mi em fa molta gràcia sempre quan els acudits del Forges encara posen el raconet aquell, però no t'oblides d'Haití. Bueno, Haití va ser un cop important, però bueno, hi ha altres Haitís, malauradament, que pot ser el tema del Sàhara, el tema aquest del preu dels aliments, però bueno, gràcies a vosaltres pel vostre ressò.
Bon dia, Ton.
Gràcies.
Segueix-nos a internet, Facebook, Sant Cugat a Fons, Twitter, a Fons Cugat, i correu electrònic, a fons@cugat.cat.